veus de casa, variant Pi. Preguntes infreqüents.
I ja sabeu que quan toca el moment de variant Pi, toca el moment de parlar amb Rafa Sartorio, el nostre professor de filosofia, que ve així a explicar-nos cosetes. No és així, Rafa?
Així és.
Bon dia.
Bon dia, Anna.
Com estàs? De què ens contaràs avui? De què parlarem?
Doncs avui parlarem de la immortalitat de l'ànima.
De la immortalitat de l'ànima.
Ni més ni menys.
Ni més ni menys, quasi res, no?
I, com que efectivament és una cosa una mica llarga, doncs ho dividirem en dos apartats.
Vale.
En dues sessions, si et sembla bé.
Em sembla meravellós.
Si no, avorrirem a la nostra audiència.
Comencem per lo primer de tot, que és definir, crec jo. Què és exactament l'ànima, segons la filosofia?
L'ànima és la substància immaterial, independent del cos, que conserva la identitat de l'ésser humà després de la mort. Aquesta és la definició tradicional, que es contraposa al sentit actual, on la identitat i la consciència els considerem fenòmens originats per les xarxes neurals.
Vale, però llavors la idea és que va lligada a la immortalitat.
Efectivament, com amb el relat de la invenció del professor de Cantor.
I què és aquesta invenció?
La narració comença quan el professor de Cantor es presenta al narrador amb un paquetet i li diu: aquí hi ha una ànima, l'ànima de la meva dona.
L'ànima.
En una espècie de xip ha recollit àtom per àtom totes les cèl·lules i connexions del cervell de la seva esposa. Cada fibra nerviosa, cada neurona, cada àxon, traslladats, reproduïts i enregistrats en un material indestructible.
Però si només és un xip?
És un xip, però conserva una ment pensant, una consciència eternament activa i amb energia per un processament infinit, per tota l'eternitat.
Però com té contacte aquest cervell imprès amb món exterior? Com es pot relacionar? Com es pot comunicar sent com és un xip?
No pot. No tindria tampoc sentit, perquè la Terra, el Sol, són finits. I la consciència es queda com estava en el moment de la rèplica. Eternament conscient, sense sentits, cega, sorda, sense tacte, sense olfacte, sense gust, eternament aïllada, eternament enclaustrada.
Quin horror, no?
Però amb totes les forces vitals d'un cervell viu, d'una consciència plena.
Vale.
Feu l'experiment. Imagineu que si esteu a casa, proveu a ficar-vos al llit en una habitació fosca, aïllada de tot so, de tota llum, tancats els ulls. Imagineu que romandreu sempre així, en una quietud definitiva, sense cap canvi mai, dia rere dia, nit rere nit, pels segles dels segles.
La veritat és que sona prou horrible, no?
Sí, però la dona viu, professor de Cantor, li ha donat la vida eterna.
Vale, però li ha donat la vida eterna, però quina vida? Té pensaments, té idees, emocions, imaginacions, està conscient de lo que li està passant, que és, en la meva opinió, és horrible, imagino que també als senyors li pareixerà horrible, però no té possibilitat d'acabar. Jo crec que abans d'això la majoria de la gent desitjaria acabar, dormir eternament,
sí,
abans que ser etern.
Però amb aquesta narració l'amor és impossible. No tindrà ni el refugi de l'amor ni de la bogeria. Es tornarà boja, però tornarà a la consciència plena. Amb un temps infinit passaran totes les coses. Viurà totes les formes de la desesperació. Tampoc tindrà l'alliberament del suïcidi.
Mare meva, i qui voldria aquest tipus tan horrorós de vida eterna?
Bueno, l'eternitat és l'aspiració religiosa per excel·lència. Treu la immortalitat i bona part del sortilegi de la religió s'esfuma.
Vale, això és cert, però crec que la religió no parla d'aquesta immortalitat, no? Sense una vida real, sense tindre sentit, sense impressions, sense...
Sense cos. Però és que parlem de la immortalitat de l'ànima. La major part de les religions històriques, per no parlar del sentit comú, consideren absurda la immortalitat del cos.
I el terme de la resurrecció de la carn com encaixa?
Bueno, és una llarga història. La resurrecció dels cossos és una invenció jueva, molt tardana, de les últimes fases del judaïsme. La podíem datar cap al segle II abans de Crist i en relació amb la revolta dels macabeus. Amb la Bíblia jueva, el que es diu Tanà, que és a dir, la Tora més el Nevim més el Ketuvim, no hi ha ni idea de l'ànima ni tampoc idea de la resurrecció. Són els escrits posteriors de la Septuaginta, que és la traducció grega de la Bíblia, i els llibres dels Macabeus en concret, quan comença a parlar-se justament d'aquesta idea d'immortalitat, de resurrecció dels cossos. Insisteixo, és només la versió grega de la Bíblia, la Septuaginta, que vol dir 70, perquè se suposa que són 70 els traductors que miraculosament es posen cada un en habitacions separades i arriben al final i resulta que tots han fet la mateixa traducció.
No
són 70, no són 70, encara que Septuaginta vol dir 70, són 72, perquè són 6 per les 12 tribus d'Israel, no?
Vale.
Tot tenia un sentit místic. Bé, la qüestió és que és només a partir de la lluita dels Macabeus, una lluita que se situa entorn a l'any 160 abans de Crist, quan la restauració d'Israel, que és el sentit que té la Bíblia primitiva, és a dir, el Déu és un Déu tribal, és el Déu d'Israel, i el que fa aquest Déu és aconseguir que el poble d'Israel tingui una vida, una restauració a final, això és el que predomina a l'Antic Testament, aquesta idea és substituïda per la resurrecció de l'individu, per la resurrecció personal de cada cos de cada individu. En Daniel, el llibre de Daniel, hi ha una resurrecció ja universal com un mitjà perquè tots siguin, perquè hi hagi un judici final, no?
I es va mantenir aquesta idea de que el cos ressuscita?
No sense problemes. Pels grecs era un escàndol. Ells, de fet, tenien un mite, que és el mite de Tito, o Titonos. Titonos és el fill de Laomedon, germà de Príam, és un heroi de la guerra de Troia.
Hombre, Príam, ja que sí. El conec.
Doncs aquest, bueno, és el seu germà. I aquest, d'aquest, Eos, l'aurora de la mitologia grega, la deessa Eos, Eos s'enamora d'ell i aleshores demana per ell la immortalitat, li demana a Zeus, no? I efectivament, Zeus hi concedeix la immortalitat, però s'oblida de demanar la eterna joventut. De manera que aquest Tito el tenim al passar dels temps, decrèpit, encongit, eixut, arrugat, fet un pergamí, i es converteix al final en un grill.
Un loco.
Sí, o una veu que sona eternament. Oh, és a dir, el mite fa veure la inconsistència d'una eternitat per un mortal, no? Per un cos mortal, no?
És que començo a entendre, pel que ens estàs explicant, que siga la idea d'ànima o siga la idea de cos la que apliquem en això que estem parlant, pareix que el que en realitat volen els humans no és la immortalitat, sinó no morir.
Efectivament, que és cosa distinta. Volen viure, volen sentir la terra sota els seus peus, veure els núvols per sobre del cap, estimar altres persones, estar-hi, pensar-hi, res més.
Però la mort sense esperança de que toca... espera, és molt bonico, però la mort sense esperança de que tot no acabe també... pot ser molt difícil de superar aquesta idea, crec que ens passa a tots.
Doncs imagina la possibilitat de que no acabi, com en el relat.
Que, per cert, com acaba el relat? L'ànima de la dona se queda per sempre ahí a la caixeta, empresonada?
Per sempre, no sé, de moment haurà d'estar per una setmana, perquè el nostre temps s'acaba, i voldria concloure amb una reflexió que fa sobre el tema d'avui el filòsof de Samos.
Vale.
Diu, és una de les cartes, i diu, acostuma't a pensar que l'amor no és res per a nosaltres, perquè tot el bé i tot el mal i tot el mal resideixen en les sensacions, i precisament l'amor consisteix en la privació de les sensacions. Per tant, la recta convicció que l'amor no és res per a nosaltres ens fa agradable la mortalitat de la vida, no perquè afegeixi un temps indefinit, sinó perquè ens priva d'un afany desmesurat d'immortalitat.
I amb aquesta reflexió que vos deixem per a que la penseu, tanquem la secció d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies, Rafa Sartorio, per parlar-nos de l'ànima i de la idea d'immortalitat.
Moltes gràcies a tu i proper dia.